Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se d'elo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent.
Feim ràdio i feim quilòmetres. Dissabte, 10 de desembre, programa 298. Bon dia. Parlem avui amb Abel Carretero i Borja Fernández. Són els guanyadors de la prova reina dels 3 dies trail d'Eivissa. Els dos corredors es van imposar en la distància dels 72 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 2.902 metres. Dic que es van imposar perquè van arribar junts a meta. Parlarem de la cursa i dels valors, també del trail running. I conversem també avui de matí amb Miguel Huguet i Joana Torres, que preparen a Maó la 24 Hores Running Non-Stop, una iniciativa col·lectiva solidària també a benefici d'Espanop, l'associació de pares i mares d'infants malalts de càncer de les Illes Balears. I el pas per l'avituallament, és bona idea sortir a córrer durant l'embaràs? En parlam amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de cinema, pel·lícules que tracten La Justa o El Born, un espectacle medieval que anava més enllà del divertiment. Aquí s'hi mesclava la dignitat, la glòria i també la noblesa de saber lluitar i també, moltes vegades, de saber morir amb honor. No sempre eren un combat a mort, però sí que ho era, en molts de casos. Uns jocs, alguns, com dèiem, a vídeo mort, que requerien destresa amb la llança, habilitat amb l'espasa i una gran fortalesa mental. És aquesta, avui, la proposta de Carlos Sunyer. Toni Cardell i Joan Jiménez són el control tècnic, José Sallés és a la producció i qui us ratlla? Un servidor. Començam.
Feim quilòmetres. Joan Martí, IB3 Ràdio.
Ara, al principi, el català Abel Carretero i el càntabre Borja Fernández són els guanyadors de la prova reina dels 3 dies trail d'Eivissa. Els dos corredors es van imposar en la distància dels 72 quilòmetres, amb un desnivell acumulat de 2.902 metres, sortida i arribada a Sant Josep de sa Talaia. Dic que es van imposar perquè van arribar junts a meta, després de 72 quilòmetres. Abel Carretero, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bé. Borja Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Intentando recuperar ya del otro día, pero nada, muy bien, muy bien.
Abel, després de 72 quilòmetres, 7 hores i 19 minuts, que és el temps que vau fer, no queden forces, no?, per un sprint i intentar guanyar la cursa. Com va ser això? Vau petar l'arribada? Com va ser?
Sí, aviam, depèn molt de la cursa, no? En aquest cas, amb el Borja vam compartir exactament les 7 hores i 19 minuts des del segon zero. I bé, estem a principis de temporada, no estem en un punt de forma molt, molt alt, i al tram final segurament les portes ja anaven justetes. I jo crec que tots dos ens feia una mica de mandra, si em permet dir-ho així, jugar-nos al final en sprint, no? I jo crec que tots dos ens mereixíem arribar junts per un tema també de justícia, no? Diguéssim, ens havíem ajudat l'un a l'altre i al final, si arribàvem amb un ritme tan similar, és perquè ens ho mereixíem tots dos, crec.
Borja, no sé si, bueno, se lo preguntaba ahora a Abel, después de 72 kilómetros y 7 horas 19 minutos, ya no quedan fuerzas, ¿no?, para un sprint.
Bueno, no. Ya la verdad que, bueno, los dos íbamos un poquitín con la misma intención, que era la de hacer kilómetros. Estamos un poco, bueno, pues al inicio de esta temporada, de este año, para preparar carreras importantes y, bueno, yo creo que después de ir toda la carrera juntos, hacer todo juntos, yo creo que no era... no nos jugábamos nada, pues bueno, yo creo que entrar juntos ha sido la mejor decisión que habíamos tomado.
Y Borja, ¿cómo fue la carrera? ¿Fuisteis siempre juntos? ¿Fueron los últimos kilómetros? ¿Cómo fue todo el trazado?
No, pues es que hemos ido los 75 kilómetros que nos han salido en el reloj, hemos ido totalmente juntos en todo momento. O sea, hemos ido haciendo nuestra carrera, sumando kilómetros, pasando las horas. Y bueno, la verdad que hemos disfrutado de toda la carrera juntos. Entonces, no tenía sentido a última hora andar atacándonos el uno al otro o haciendo un poco el tonto, diría yo ya en este caso.
A ver, Ali, ¿cómo la vas viure tú a la carrera?
Bé, la veritat és que, ostres, va ser una carrera molt intensa, no? Tots sabem que Eivissa no destaca per ser un territori d'alta muntanya, però es pot realment fer molt de desnivell, no? Perquè estàs tota l'estona pujant i baixant, d'acord? Clar, és una cursa molt trencacames, llavors això fa que sigui molt intensa. Tens pujades curtes, baixades curtes, tens molts quilòmetres de ritmes alts, perquè al final no és un terreny tècnic. És veritat que va estar plovent i hi havia parts més lentes perquè relliscaven molt, hi havia més fang, però no és tècnic, això fa que el ritme sigui molt alt tota l'estona. I jo crec que, com a resum, es pot dir que va ser realment intensa.
Borja Fernández és subcampió d'Espanya d'Ultra, tercer al campionat del món Ultra, Abel Carretero és quart al Nacional d'Ultra, quart Eurochamps, dos corredors elit que heu compartit victòria, com ho expliqueu ara, i que participau per guanyar habitualment, no? Borja, decía Aritz Egea, no sé si lo leísteis hace un par de semanas, o ya un mes casi, corredor también de distancia, de otra distancia, que decía que cada vez, decía él, cada vez que escucho hablar de los valores del trail, me hierve la sangre. ¿Estáis de acuerdo con esta reflexión? ¿Tiene el trail unos valores que se le han supuesto y realmente no los tiene? Sí que los tiene. ¿Cómo lo veis?
Bueno,
pregunta complicada,
Sí, a ver, yo es una cosa que yo más allá de los valores del trail, veo los valores como persona. Yo tengo unos valores y hago este deporte como podría haber hecho fútbol, creo que hubiera tenido los mismos como persona. Yo apuesto más por los valores de las personas que por los valores de un deporte en concreto, ¿no? Bueno, yo lo veo un poquitín así.
I Abel, en el teu cas?
Sí, jo estic també bastant d'acord amb el Borja, és a dir, s'ha de tenir molt en compte el context.
Claro.
Tant el Borja com jo pensem, crec que si arriba a ser un altre context de la cursa, ens l'hauríem jugat. Hi hauria hagut un guanyador i no dos, qui hagués aguantat més fins al final. Claro. Una cursa que fos un campionat, no? Que hi hagués un tipus de premi, per exemple, en metàl·lic. O que hi hagués que fos un context una mica diferent. En aquest cas, és el que dèiem, no? No ens jugàvem res, en el sentit que explicava ara, no? Llavors, els seus valors personals i els meus personals, i una mica de dir, escolta, arribem junts perquè tots dos ens ho hem currat i hem fet la cursa junts, era com també un tema de ser just. Per tant, el tema dels valors depèn una mica de com es miri, no? També.
depèn del context, tu bé ho has dit, corre durant 72 quilòmetres l'atlet de l'Eivissa és més guapo, no? És més polit arribar junts a meta que no amb un sprint final que tampoc aporta res, no? La competició. En canvi, potser si hagués estat no sé, a Chamonix o UTMB o una cursa del campionat del món, potser és diferent, no?
Correcte, sí. Jo, vaja, crec que sí, que el context canvia en aquest cas.
Borja, eres albañil de profesión, dices, trail runner por diversión, tal y como dices en tu página web. A punto ya de concluir esa temporada, 2022, que queda algo por correr aún.
Bueno, pues la verdad es que más que concluir, ya la terminé un poco cuando fui al Mundial de Tailandia a principios de noviembre. Paré un poquitín y ahora ya digamos que estoy un poquitín comenzando la siguiente, más que acabando esta. Entonces, bueno, sí que es cierto que este fin de semana también voy a ir a Tenerife, a la K42 de Anaga, aprovechando un poquitín, pues nada, el puente este de toda esta semana. Y bueno, ya competir un poco, meter un poco más de ritmo a modo de entrenamiento y, bueno, disfrutar de unos días también de desconexión, que luego, pues nada, luego cuando estás aquí en Cantabria con el curro, con el trabajo y todo, pues bueno, siempre tienes menos tiempo para entrenar y para descansar y aprovecho estos puentes para intentar hacer un poco estas cosas.
Y no estar parado, para no estar parado. Estás acabando ya, bueno, ya has concluido prácticamente la temporada esta, estás ya pensando en la siguiente. Este año, en noviembre, estuviste a principios de noviembre, creo que fue el 5 o el 6 de noviembre, en el Mundial de Tailandia. ¿Qué valoración haces de este 2022, con el Mundial incluido?
Bueno, no estoy del todo contento, no me puedo quejar porque al final en Campeonato de España este año he conseguido dos medallas, pero desde abril que consiguiera el subcampeonato de España, las sensaciones no han sido las que hubiera querido y bueno, por unas razones o por otras que la verdad es que no he sabido dar con ellas, el cuerpo no me ha funcionado como me hubiera gustado y como he entrenado. Y bueno, hago una primera parte del año, la verdad, que buena, pero la segunda no como yo quisiera.
No sale siempre, ¿no? Como uno quiere, aunque lo intente, pero bueno, lo bueno es esto, intentarlo. Claro. A ver, el teu cas, ¿queda alguna cursa per fer?
No, jo en principi, bé, igual que el Borja també ja estic pensant en el 2023, jo també ja he fet el descans que em pertoca a final de cada temporada, durant el mes de novembre, i ara era una mica, no, també l'excusa per començar a obligar-te a sumar quilòmetres, també a anar a Eivissa, i descobrir, evidentment, un altre lloc, no? I ara ja amb el cap posat el 2023, a finals d'any sí que aniré a fer una Sant Silvestre, així una mica més també de petxanga, que es diu col·loquialment, però...
Per no estar aturat, no? Per mantenir-se una mica atentiu.
Correcte, sí. Ara, al final, la millor manera de posar-se a to, suposo que és també començar a entrenar, ser seriós, en el sentit de complir, no?, amb una planificació, i a partir del gener, doncs, anirem veient aviam com es presenta la temporada. Tinc alguns objectius al cap, però de vegades, fins que no es van apropant, no acabes de definir-te del tot.
Objectius com el despot del 2020, com vas intentar rebre aquell dels 17.000 sí. metres positius en 24 hores, que em vas aconseguir 14.000, però déu-n'hi-do. Objectius com aquells, en tens alguna de pensada?
Va ser una experiència molt, molt xula. El que passa que també, com em deia abans, era un tema de context, no? El 2020 a tots ens va agafar per sorpresa l'esclat de la pandèmia, aleshores no hi va haver competicions durant molt de temps, i va ser una manera, no, també de donar un valor afegit a la muntanya i al fet d'entrenar, no només per estar en forma i per competir, sinó també per fer una cosa que es pugui disfrutar des d'una altra perspectiva. I en aquest cas, 2022, seguirem enfocat en la competició. M'agradaria molt anar a UTMB, en aquest cas a les 100 milles, que ho hem estat parlant amb el Borja justament aquest cap de setmana, i si tinc ocasió d'anar-hi, doncs m'agradaria això, no? Ja començar a enfocar-me una mica més cap a aquest tipus de distàncies que requereix molta experiència i evidentment també molt d'entrenament i molta constància, no?
Borja, ¿y en tu caso también piensas en un UTMB?
Pues este año no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro porque han cambiado un poco todo el tema este de las normas de clasificatorias para la propia carrera. Luego creo que este año incluso a los corredores así un poco de élite nos van a hacer pagar la inscripción, una inscripción que además han subido, que se pasan una barbaridad, creo, no sé, desde mi punto de vista creo que se están aprovechando un poco y no sé, si tengo que pagar yo de mi bolsillo los 300 y pico euros que vale el UTMB, me parece que este año lo tengo complicado, no sé, ¿verdad? Bastante nos sacrificamos todo el año, ir a participar a sus carreras, tal, y encima pues tener que pagar de nuestros bolsillos esos dineros por correr esa carrera.
Como para tener que pagar después, ¿no? Sí, el tema de la inscripción,
Sí, lo veo un poco... Perdón, lo veo un poco abusivo y no sé. Mucho tienen que cambiar las cosas para que se siga así yo vaya este año a UTMB. Sí que me gustaría, cuidado, me encantaría, pero hay veces que no se puede tampoco pasar por el aro tan fácil.
Ya. Ya para terminar, Borja, ¿repetirás Ibiza el año que viene o te veremos por aquí, por las islas, en alguna otra carrera?
Hombre, no lo sé porque es muy pronto para saberlo, pero me ha gustado. Encima, bueno, la fecha pues al final es ahora en diciembre, que no te coincide así con nada importante ni nada de esto, pues puede ser, no digo que no.
Y si no, aquí la Tramuntana Travessa o también en Camí de Cavalls, tienes para elegir también aquí en las islas,
Sí, hay unas cuantas y seguro que igual de bonitas. Además es que a mí, por ejemplo, las islas, me da igual las Canarias que las Baleares, para mí las islas como que tiene algo especial, ¿no? No sé qué tiene, pero me gusta mucho, disfruto mucho en estos terrenos.
I Abel, en el teu cas et tornem a veure per Eivissa o per aquí, per altres illes?
Bé, mai es pot descartar, no? És evident, com deia el Borja, que les illes sempre són especials pels que estem a la península. En el cas de les Canàries, a més, hi fa bon temps tot l'any. I bé, he corregut molt poc per... A les Canàries sí, en el cas de les Balears no he corregut ni per Mallorca ni per Menorca, i mira que n'hi ha de curses.
Sí, llavors, sí, és el que dèiem ara.
Evidentment mai puc dir ni que sí ni que no, però sí que m'agradaria, també perquè al final fer curses és una manera, no, de conèixer altres indrets, d'explorar altres territoris, i això per qualsevol que li agradi la muntanya sempre és positiu.
Bueno, pues ahí queda eso, Borja Fernández y Abel Carretero, dos ultrafondistas, dos corredores de élite, a ver si se apuntan a la Camí de Cavalls o tramuntan a través por Mallorca, después de haber hecho la de Ibiza y Trail de Ibiza, y aquí estamos encantados de que podáis correr por aquí. Abel Carretero i Borja Fernández, els dos guanyadors de la prova reina dels 3 dies trail d'Eivissa. Els dos corredors, ho comentàvem ara, es van imposar en la distància dels 72 quilòmetres que amb un desnivell acumulat de 2.902 metres, sortida i arribada de Sant Josep de sa Talaia, i es van imposar els dos junts perquè després de 72 quilòmetres van decidir també arribar junts a meta. Demostració del que comentàvem ara, fair play i també companyerisme. Abel Carretero i Borja Fernández, moltes gràcies a tots dos i molta sort per la propera temporada.
Moltes gràcies a
vosaltres. Gràcies, hasta otra.
La verdad que correr mola.
Correr mola i també li agrada molt els següents protagonistes. Miguel Huguet i Dani Coll, que preparen a Mahó la 24 hores Running Non-Stop.
IB3 dona una mà a l'associació Equitables, la coordinadora de comerç just de les Illes Balears, una entitat formada per 9 organitzacions que treballen conjuntament amb l'objectiu de potenciar el comerç just com a sistema comercial alternatiu, solidari i sostenible. Més informació al web equitables.org. Tots donam una mà a l'associació Equitables.
IB3 Ràdio és esport. Continua Fem Quilòmetres. 1, 2, 3.
Continuem aquí a 20 quilòmetres a la sintonia de Ribetat Ràdio. La pista d'atletisme de Maó serà escenari de les 24 hores non-stop running. És a dir, 24 hores corrent sense aturar. Un projecte col·lectiu que prepara Miguel Huguet, juntament amb Dani Coll, i l'equip de Menorca Trail. Una iniciativa solidària a benefici, com dèiem abans, d'Aspanop, l'Associació de Mares i Pares Infants Malalts de Càncer de les Illes Balears. Bon dia, Miguel.
Com estem?
Molt bé, cada any una de nova. Eh? L'any passat va ser el repte d'aquest de la cursa entre Somo, el cavall i la bicicleta. Enguany aquestes 24 hores non-stop. En què consistirà exactament i qui pot participar?
A veure, consistirà en el que tu acabes de dir, és a dir, 24 hores non-stop de tota la gent que se vulgui apuntar a fer quilòmetres a la pista d'atletisme de Mó, tant sigui caminant com corrents. És a dir, dia 21 de gener de 2023, a les 12 del migdia, se donarà la sortida, fins dia 22 de gener, a les 12 del migdia, que s'aturarà repte solidari. Això amb unes inscripcions via Elite Ship, que cada participant es pot inscriure amb una franja horària que ell cregui convenient, amb una duració mínima de caminar o córrer de 15 minuts i a fi de col·laborar sobretot per aquesta entitat que és Aspanop.
Comptau amb la implicació de Menorca Trail, amb Dani Coll, responsable d'aquest club. Jo abans l'he anunciat, Dani Coll avui matí no el tenim, però també teniu la col·laboració d'Aspanop i tenim ella sí, Joana Torres, que és portaveu de l'Associació de Pares i Mares d'Infants Malalts de Càncer. Bon dia, Joana.
Com va? Bon dia. Com esteu?
Molt bé. Aquestes iniciatives de moviment col·lectiu són un al·licient per l'associació?
Aquestes iniciatives per nosaltres ens donen molta força i el trasfons més important és que la visualització dins àmbits que espanyol no es mou tant o no té tanta facilitat per moure-se, i a part aquest esforç que cadascú de la seva manera, com bé deia en Migui, correguint, aporta, és un recolzament, és una empatia, és un reforç molt important per totes les famílies i sobretot per tots els infants que cada dia lluiten per sobreviure, per salvar aquesta malaltia tan impactant dins la societat balear.
Un dels objectius de l'associació és millorar la qualitat de vida dels infants, no? Quins diferents serveis ofereix l'associació? A vegades sembla que només ofereix pisos d'acollida als pares durant els temes d'hospitalització dels infants, cert? Però, clar, hi ha molts serveis més que ofereix aquesta associació.
Aspanov enguany fa 35 anys del seu projecte, dels seus objectius, i com a, ara no t'arrell tan sols com a representant d'Aspanov, sinó com a mare d'un infant que va estar malalt en càncer, que gràcies a Déu ho ha superat, et puc dir que no hi donem valor fins que no ens falta. Jo com a mamà derivada de Menorca, bueno, de l'Hospital Mateu Orfil en aquell moment, Verge del Toro, quan vaig entrar dins Honduret en aquell moment, jo que sé, rompet-se unes ulleres, poder xerrar tranquil·lament amb un metge, quan és d'una altra illa, no és tan fàcil. Aspanop dona moltíssims els serveis que no li dan cap importància, però que són crucials, des d'un suport psicològic, des de que es fiat o se fiat que per motius de salut i per motius de prescripció metge no pugui anar a escola i tingui un voluntari i una coordinació entre l'escola i la tutora pugui seguir endavant amb el seu currículum escolar, des de que una persona pugui estar, un voluntari pugui estar amb el teu infant i tu puguis això, xerrar, anar a rentar la roba, anar a fer un dinar, mil i coses. Són molt, moltes petites coses que sumen i que fan que el dia a dia de totes les famílies siguin una mica una millor. Això és l'objectiu més principal que té aquesta, no? Millorar, el que tu deies, millorar aquest... aquest impacte.
Mm-hmm. Tot això s'aconsegueix gràcies en el voluntariat i també imagina accions com aquesta, no?, de les 24 hores non-stop, perquè porten el seu granet d'arena d'una manera o altra.
És un gran granet d'arena. Vull dir, la platja, jo tinc un lema, la platja no està formada d'un sol gra, sinó de molts, i tots sumen. Mm-hmm. És molt important sumar, és molt important aquest recolzament, perquè si ja és difícil una economia familiar, molt més difícil és quan es desestructura, com és el cas de totes les famílies desplaçades. I a més, a nivell espanyol, donar aquests serveis tenen un cost. Des del moment que hi ha professionals que el donen, que tothom té aquella nòmina que se li ha de cobrir, en el conservament, estar en el 100% adequat, qualsevol pis, una rentadora, una assecadora, qualsevol servei té un cost, i aquest cost, per desgràcia de tots, necessita economia, i aquesta economia, a part de ser que pugui dar les entitats institucionals a través de subvencions, a través de col·laboracions, avui en dia el 70% d'Espanol es basa en aquests actes que organitzats per Menorca Trail i sobretot per en Miguel Web ens donen aquesta força per tirar endavant.
Miguel, la cita serà, com bé has dit abans, dissabte 21 de gener, de dissabte 21 a diumenge 22 de gener d'aquest 2023, ja començava a les 12 del migdia. Hi ha premi per l'equip o per la persona que faci més voltes durant aquestes 24 hores?
No, jo crec que el premi se l'ha d'enduar Espanop. És a dir, com més seguim, això serà el gran premi. Vull dir, jo animo a tothom que s'inscrigui, que vengui a fer les seues voltetes allà, i sobretot que sigui un caire solidari. Hi haurà activitats durant tot el dia, el vespre també serà el més llarg, i allà se veuran els valents que venen a fer voltes, i després acabant sol demà amb un bon final.
Ah, corre de vespre, i 21 de gener farà fresqueta, eh?
Sí, però bueno, gràcies a qualque company que ens podrà proporcionar unes estufes que sempre serà més bo de dur.
Heu calculat, Miguel, quants quilòmetres es poden arribar a fer en 24 hores amb tota la gent que pugui venir a córrer?
A veure, clar, això dependrà dels inscrits que hi hagi, però bueno, l'objectiu és fer uns 5.000 quilòmetres, és intentar rebassar aquesta data de 5.000 quilòmetres que entre tots crec que ho podem aconseguir. És a dir, animam a tant papàs, mamàs, fiets, tots els que hi venguin, posarem un xip i a donar voltes allà per a Espanop, precisament, i que sigui el més numerós possible el nombre de quilòmetres.
Les inscripcions es poden fer a Elite Xip, crec, ja es va?
Sí, a partir de ja. De fet, ja hi ha bastanta gent tota inscrita. I, com bé he comentat abans, és a dir, cada participant es pot inscriure amb una franja d'horària, pot repetir, pot venir dissabte, pot venir diumenge, i a sumar quilòmetres, com ja t'he dit, serà una cursa familiar i sobretot, solidària, perquè aquí és qui guanya, és Espanol.
L'any passat, Miguel, tu vas córrer amb el Cabriol i el teu cavall contra la bicicleta i contra el corredor. Enguany que tocarà córrer a peu, has de fer voltes també.
Sí, també me posaré les bambes i em faré unes quantes. He intentat reservar-me el vespre, perquè suposo que hi haurà poca gent que s'animi, però bueno, segur que els valents s'hi apuntaran, i sí. Per una promesa personal, sempre m'ha de que a fer actes així solidaris, sobretot per aquesta gent d'Espanop, i veritablement, sempre que puc, sempre que estir-se mà companys com en Dani Coll, Menorca Trail, sempre tenen sa mà estesa, molts altres que segur que me deixo darrere, sempre tenen sa mà estesa perquè la seva ajuda no els hi falta, no sempre hi és. I, bueno, gràcies a ells també anomenar a Joana, que com no, tot ho posa molt fàcil.
I Miguel, ara pensava, tu ets podòleg, imagina que com a podòleg no deus recomanar córrer 24 hores sense aturar, però sí que fent relleus, no?, per poder sumar.
Sí, a veure, i si ve com que ho fessis 24 hores, jo també l'anima. Com més seguim, més riurem, dic jo.
Si algú fa 24 hores sense aturar, això serà un rècord pràcticament Guinness.
Bueno, no, perquè ja s'han fet proves, però amor, segur que no hi haurà ningú que els hagi fet seguides.
Encara queden dies, i en tornarem a parlar, segur. Com dèiem, la pista d'atletisme de Maó serà escenari dia 21 i 22 de gener de les 24 hores non-stop running. És a dir, ho explicava ara en Miguel Huguet molt bé, 24 hores corrent sense aturar. Es pot fer per relleus i qui vulgui pot fer de manera continuada sense descansar. Inscripcions obertes ja a Elite Chip, un projecte col·lectiu que prepara a Miguel Huguet juntament amb Dani Coll i també amb tot l'equip de Menorca Trail. Una iniciativa solidària per Espanou, per l'Associació de Mares i Pares d'Infants Malalts de Càncer de les Illes Balears, que tant de servei i tan necessària és. Miguel Huguet, Joana Torres, responsables d'aquesta iniciativa, molt de sort i moltes gràcies per ser avui de matí aquí a Fent Quilòmetres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies
a aquest suport.
Gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres també, Joan.
Adéu, bon dia. Adéu, bona abraçada. Bon dia.
Adéu.
Fent Quilòmetres, Joan Martí i Vetres Ràdio. L'agenda.
I arriba ara ja sí José Sallés amb l'agenda ben oberta. Bon dia, José.
Bon dia, Joan.
Comença el cap de setmana i avui mateix ja tenim activitat.
Fixa't, Joan, estarem ben pendents avui hora baixa a les 4:30 de la cursa popular Eivissa Patrimoni de la Humanitat, un recorregut de 10 quilòmetres per gaudir de la major de les Pitiuses.
I d'aquí de més dues hores, cursa solidària Sencelles.
Sí, se celebra la marxa cicloturista solidària a favor de l'ELA. És una prova no competitiva en aquest cas, però és per recaptar fons a favor de l'esclerosi lateral amiotròfica, així que no falti solidaritat, Joan.
I demà, José, veig que s'agenda i tens apuntats, que ho veig bé, dos duatlons. Serà diumenge de duatlons.
Així és, estarem ben pendents de dos punts de les nostres dies, Joan. De Menorca i de la Pobla. Començant per Menorca, se disputa a partir de les 9:30 la 19a edició ja del Duatló Menorca, en sortida a un lloc que m'agrada molt, a Son Xoriguer, i és una cursa o una prova que se tenia que disputar el 13 de novembre, però va ser jornada.
I a Sa Pobla, deies que també tenim Duatló?
Així és, amb sortida a partir de les 10 de matí del poliesportiu. 5 quilòmetres a peu, 20 en bicicleta i uns darrers 2,5 quilòmetres a peu.
Curtet, però intens, segurament. Molta sort a tots els participants en aquest cap de setmana de curses. José, si t'assembla, fem una aturada i anem a l'avituallament.
Perfecte.
Va.
Visca 20 quilòmetres!
L'avituallament.
ara obrim consulta. Arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Bon dia, Lucía, com estàs?
Bon dia, muy bien.
Ara te faré una pregunta. Lucía, quan tu vas estar embarassada, vaig sortir a córrer?
Pues alguna vez sí.
Sí?
Sí, sí.
Aquesta és la pregunta que te volen fer avui. A més, hi va haver molta polèmica amb aquest tema quan Anna Comet va continuar fent ultradistància mentre estava embarassada. Anna Comet és ultrafondista. Es pot córrer durant l'embaràs?
Pues mira, si hablamos de mujeres embarazadas que ya realizaban una actividad intensa previa, pueden seguir haciéndolo durante el embarazo. Lo que sí, hemos de hacer unos controles específicos de salud, ¿no? Un seguimiento médico y una adaptación a las diferentes etapas del embarazo. Siempre que no haya ninguna contraindicación, que nuestra forma física sea la correcta, lo podríamos hacer sin riesgo. Es más, los riesgos para el futuro bebé son bajos y no aumenta el riesgo de tener un hijo, por ejemplo, con bajo peso o sufrir un parto prematuro o incluso abortos que se pensaba hace años. De esto hay bibliografía que lo respalda. Quizás no sería la época, por otra parte, para iniciarse, ¿no? Aunque con control y seguridad, pues también se podía hacer, quizás con unas intensidades más bajas y adaptándolo, pero quizás también se podría hacer.
I, Lucía, quins beneficis té sortir a entrenar o córrer durant l'embaràs? Te pot sortir el fill runner, per exemple?
Ese es el primer beneficio.
No descartis res.
La actividad física durante el embarazo tiene muchos beneficios a tener en cuenta. Primero, el reducir el riesgo de complicaciones como la preeclampsia, la diabetes gestacional, complicaciones durante el parto, lo que decía antes, la probabilidad de sufrir un parto prematuro. Y esto está respaldado por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en últimos estudios. Además, hablan también de menos molestias relacionadas pues, con el embarazo, ¿no? Los típicos dolores de espalda, el hinchazón en piernas. Mejora también el tema del estreñimiento. Una cosa muy importante que se ha visto en embarazadas que practican deporte, que aumenta el nivel de energía, que esto es muy importante, y mejora la calidad de sueño, que varias que hemos pasado por estos estados sabemos que hay épocas en las que se dificulta el sueño. Y yo os puedo contar como experiencia personal que los días que entrenaba, dormía mejor, me encontraba mejor. Mejoras en la circulación también, y luego que mantenemos nuestra musculatura. Y eso es indispensable para luego el parto y, por supuesto, para una buena recuperación postparto.
I, per tant, per lo que dius, també és important a nivell anímic i a nivell emocional.
Muy importante, muy importante. A todo esto podemos añadir la disminución del riesgo de sufrir lo que es la depresión postparto. Esto, además, hay un estudio muy potente del Journal of Physiotherapy de 2012 que habla de este tema. Y realmente yo creo que es algo que se está implementando cada vez más y que cada vez más embarazadas, pues guiadas por sus ginecólogos, por sus fisios de suelo pélvico, acuden a realizar actividad física por un bien para su salud y para la de su futuro bebé.
I, Lucía, s'ha parlat molt sobre que un entrenament pot causar problemes a la musculatura del sòl pèlvic. És així?
A ver, hay que ver qué tipo de actividad. Un punto a tener en cuenta a la hora de realizar deportes de impacto o que impliquen saltar durante el embarazo, como puede ser el correr, es su efecto en el suelo pélvico. Si tenemos un suelo pélvico estable, ya no digo fuerte, estable y funcional previamente, no tenemos problemas, simplemente tenemos que seguir haciendo unos ejercicios específicos. Para esto es bueno contar con un fisioterapeuta de suelo pélvico que nos guíe, que vaya comprobando que nuestra musculatura está bien y que nos permita seguir haciendo esta actividad, ¿no? Previamente, si queremos iniciarnos en una actividad, pues también cuando sabemos que estamos embarazadas, pues es interesante ir y hacer un check para ver que todo está bien, que no hay ningún daño, porque si empezamos o continuamos con una actividad teniendo algún daño previo, ahí sí que podría haber un problema. Pero si somos personas sin ningún problema de suelo pélvico, podemos realizar esta actividad física y simplemente hacer pequeños seguimientos para ver que efectivamente nuestro suelo pélvico esté bien y nos ayude además a mantenerlo funcional y estable y que nos ayude luego en vistas al parto y al postparto.
En resum, ja per concloure, l'exercici adaptat sempre és beneficiós i també durant l'embaràs, fins i tot sortir a córrer, sempre que ja es fes abans, no?, de l'embaràs, començar a córrer, iniciar-se en aquest esport just després de començar els mesos de gestació no és precisament la millor idea, no?, com comentaves ara. I,
sí.
Exactament. I per molt que corris, no vol dir que s'hagi de sortir com de José Sallés, es fi runner. Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Cada setmana és un plaer. Moltes gràcies per aquesta aportació i t'esperam dissabte que ve.
Claro que sí, con mucho gusto, aquí estaré.
Bon cap de setmana, Lucía, una passada.
Una abraçada. Adéu.
Adéu. Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau, Fent Quilòmetres, escoltau IB3 Ràdio. Som a Facebook, també som a Twitter i també som a Instagram. M'ho trobareu, a més, a la pàgina web fentquilòmetres.com, on trobareu també molt més contingut i més seccions. A continuació, La Justa o el Born, un espectacle medieval que anava més enllà del divertiment. Aquí s'hi mesclava la dignitat, la glòria i la noblesa de saber lluitar i també de saber morir amb honor. Uns jocs, alguns vida o mort, que requerien destresa amb la llança, habilitat amb l'espasa i una gran fortalesa mental per no sortir derrotat, sobretot. És aquesta avui la proposta de Carlos Sunyer, el mestre, el gran mestre. Tot d'una arriba i ens explica tot.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A Menorca, 88.6. Continua Fem Quilòmetres. La pel·lícula.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres, a la sintonia d'IB3 Ràdio. La vostra Mercè, Carlos Sunyer, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Parlem avui d'un espectacle que va més enllà del vessant esportiu. Aquí s'hi mesclava la dignitat, la glòria, la noblesa de saber lluitar, també de saber morir amb honor. No sempre era un combat a mort, però sí que ho era en molts de casos. Parlem de les justes medievals, també anomenat Born, no? Uns jocs, alguns que en deim a vida o mort, que requerien aquesta destresa, habilitat i una gran fortalesa mental, també. Avui, per cert, encara, avui en dia, encara tenim els jocs d'esplà, per exemple.
Clar, que jo t'anava a retar unes justes, però potser recordar que ets menorquí i deus tenir un cavall
boníssim. Puc guanyar qualsevol cosa.
Jo amb un asa sense muntana...
Encertar-se en sortir ja te guany segur.
No tens res a fer.
Però clar, això ja és un record festiu, no?, d'una tradició. Tu te vols referir a les justes medievals, en allò que sí. Els dos cavallets s'enfrontaven gairebé a vida o mort.
Sí.
i que, per cert, encara conservant certes paraules, com aquesta de Born, no?
Clar, en el Born, que precisament hi ha els passetes bones, allà a Estremouses, a Palma i també a Barcelona, on se celebraven aquests tornes just, i els justes també, a justiciar, també, no? Però a justícia, perquè clar, que guanyava tenia raó. Sempre eren qüestions pendents, demostracions de virilitat, en definitiva, disputes. Però, clar, a un nivell altíssim i amb un risc de mort constant. Ja estan descrites les cròniques d'en Álvaro de Luna, i el que tenim tan serreal com tu deies, és a dir, ha mort, és a dir, una afrenta que no evitava el perill total, les armes obertes, la llança sense protecció, com es tornaig. Born, que se diu també, perquè Born també era la boia que protegia la punta de la llança, no? I era una exhibició d'armes, bé, no simulades, no, eren reals, el que passa que no tan letals. Clar, això es feia de sol a sol, és a dir, els combats de descans de batalla, el que feien era reclutar tots aquests duels que havia pendents, i era tot un espectacle que hi anava amb molta solemnitat, els nobles, i bé, clar, tot això feia de cara a Déu, al rei i a sa dama. Sempre sa dama que donava una banda, una tela que era el valor i la gallardia des que guanyaria. I així va ser fins al segle XVI, final del segle XVI, ja no en troben gens, que es converteix en duels on se disputen sable, i més endavant, ja al segle XIX, en ses pistoles.
I els duels sempre eren per alguna afrenta personal entre els dos cavallers, on anaven passant classificacions com avui en dia, no? Com era?
No era la Champions League, no? En ses llances i en ses escuts. No, sempre havia, com després passarà, una afrenta. Una afrenta, a vegades, o quasi sempre, per una acusació de covardia o manca de valor, i en altres casos per demostrar qui mereixia més la consideració i fins i tot obtenir un títol nobiliari.
Era per arreglar temes personals.
Efectivament. I també, això era habitual, i ho trobam a totes les espècies, un combat per demostració de més virilitat.
Era duel de testosterona, també.
Total, total.
I ha diverses pel·lícules que traten el tema de ses justes, dels cavallers. Has triat Destino de Caballeros,
sí.
Que està entre un poc també està humorístic, no?
Sí.
Per què has triat aquesta?
Mira, perquè és una pel·lícula mediocre, però retrata tan bé ses justes, és que ni el Cid d'en Charlton Heston trobam, perquè està ben documentat, i efectivament si veiem que bona part de ses pel·lícules són aquestes justes, en Brian Helgeland, que és el director, aquí se va documentar molt bé, i en Heath Ledger, que després seria el Joker, no? Aquest actor que malauradament va morir jove, l'any 2001 el que fa és protagonitzar sa pel·lícula. I veiem com en plena sa llança, s'escut, com se trenquen aquestes llances, com cauen des cavall, i crec que està molt ben
la relació entre el cavaller i l'escuder era molt important. Gairebé era com si fos el seu entrenador.
És que, clar, fins que la figura de l'escuder, bé, recordem com ho recuperen Cervantes de manera satíric amb Sancho Panza, però, efectivament, l'escuder era una mena de també d'entrenador. Era qui aconsellava, qui li explicava o per on podia anar i per on no, i que després determinarà l'èxit des de fora amb objectivitat del cavaller.
Escoltem com després d'una primera embestida amb el rival, William, el protagonista de Destino de Caballeros, parla amb el seu escuder.
No tiene ningún estilo. Pero tampoco lo tiene un yunque. Golpea como un mazo, es increíble.
Pero no es perfecto. Te apunta por encima del pecho. Echa el hombro hacia atrás al golpear. Su golpe puede irse a la derecha.
Solamente si golpea a la derecha. Si golpea a la izquierda, me destroza.
Yo no he dicho que esto no fuera peligroso.
En aquest diàleg es veu, no? És com si l'escuderia fos el seu coach, coach particular.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. Li va aconsellar, mira, és com de la boxa, no?
Sí,
escolta, fota-li,
sí,
sí. Fota-li un ganxo. Clar, en William, és, aquí a la pel·lícula, és un fals noble. Està amb una identitat falsa, però m'agrada aquesta relació. I recupera en Cervantes, també. Recorda que l'única batalla que va guanyar en Cervantes, en Quijote, és contra el senyor de los dels miralls, no? Mm-hmm. Que és aquest barber disfressat, i és perquè li recomana molt malament s'escuder com l'ha d'atacar. És a dir, fins i tot a sa paròdia trobam importància a sa relació d'escuder i cavaller.
També era habitual que el cavaller cridàs el seu propi nom abans de s'impacte. Per quin motiu?
Mira, es deia escrit de justa, i era per inflar una mica l'esperit i entrar en el moment de... Pensa, el moment de s'impacte devia ser terrible, perquè quan tu veus una llança que ve cap a tu, tu en tens una, la fusta no és massa sòlida perquè agradava que se trencàs, era molt espectacular, d'aquí ve lo de romper una lança a port, no? I clar, necessitaven escrit definitiu i el feien de nom propi per morir amb escap alt o matar amb escap alt.
Tornem a la pel·lícula, Destino de Caballeros, just el moment abans de s'impacte, i ell crida el seu nom, William.
William.
William surt victoriós, però bé, no sempre era així, no? Eren combats, no sempre a vida o mort, però la mort tampoc no es descartava mai. De fet, anaven ben protegits, gairebé anaven blindats.
Totalment. Mira, aquesta gent du a sa armadura completa, sa cota de malla, que se l'origa, no? que està feta, bé, s'antic antibales. Era impossible sa ferida, però clar, es impactes, sa trencadura d'ossos, d'òrgans interns, etc. Sa l'origa anava, era de tres quarts, o sigui, arribava en els genolls, perquè si no, no podia muntar a cavall. Sa caputxa també de malla, es casc, sa peça per protegir el nas, protecció en el cavall.
Que a vegades també podia quedar clavada en el nas.
Sí, també. El cavall duia la gualdrapa, que la gualdrapa era molt gruixada i també el protegia. És a dir, eren blindats, però clar, blindats que entren en eclosió davant del públic.
En el documental Sajonia, Hombres de Hierro, aquesta explicació que acabes de fer, també hi és. Escolta'm, sobre la protecció aquesta dels cavallers a les justes.
Las espadas son objetos afilados, apropiados para movimientos como pinchar y cortar. En este caso, el objeto no pudo penetrar la cota de malla. La cota absorbió toda la energía y, por tanto, el resultado hubiera sido que no se habría producido una herida penetrante. Sin embargo, el bloque de glicerina muestra una contusión. Se puede ver el lugar de impacto. Por tanto, podemos asumir que habría roto una o dos costillas. Pero no se habría producido una lesión de mayor profundidad. El efecto de la cota de malla podría ser comparable a los chalecos antibalas usados por la policía en la actualidad.
Clar, podien evitar les ferides, no? Però no els cops.
No.
Per molt d'armilla protectora que duguis, si t'endús un cop d'una llança...
Sa castanya te la dus i surt disparat. I és gran problema per ells a sa justa. En el torneig simplement acabava així. Però sa justa és quan caien del cavall, perquè s'altre té dret a descavalcar i emplear s'espasa, perquè el coll no està protegit, per acabar de rematar, que això recorda bastant en els Coliseu Romà.
En aquest mateix documental que comentàvem, Sajonia, Hombres de Hierro, s'explica com una justa era també una demostració de virilitat.
Sí.
Ho comentàvem abans. Exhibició de valor cap a Déu, cap al rei i una dama. Abans ho apuntaves tu i jo pensava, clar, en realitat no ha canviat tant.
No.
No ha canviat tant, perquè ara no tenim justes, però tenim...
per exemple, la Copa del Rei. Tenim el rei que presideix el partit.
Efectivament, i que dona diguem...
I que dona estros de tela, que seria, no?
Clar,
o la copa en el guanyador.
En el guanyador, no massa diferència. El que l'esport ha substituït activitats molt més perilloses, sí.
Però bé, ve a ser el mateix, no? El rei, un president...
Sí, amb honors...
Que és qui després premia en el guanyador. Escoltem un tall on s'explica això, no? Valentia o rendició.
Ya fuera en una justa o en la batalla, los caballeros eran adictos a las emociones fuertes y ansiaban demostrar su valentía y coraje. El lema era, inténtalo. Poco importaba que algunos abandonaran el torneo heridos, lisiados o incluso muertos.
Entonces, ¿te rindes, Hohenstein? Paz, paz.
Quan un demanava pau o finalment abaixava els braços després d'hores i hores de combat, el rival sempre havia d'acceptar, no?, aquella decisió. Si no ho feia, qui perdia l'honor era ell.
Clar, perquè tu fins i tot és hora d'executar, ho has de fer o no, i la persona que ha perdut ho ha d'acceptar. Però si no, si simplement es rendeix, vol dir que tu dones la raó, has guanyat, ja està, ja estic humiliat, no? Per tant, aquesta demostració d'adrenalina, que la veuríem igual a dos animals amb banyes ficant-se sí. Castanyes en un documental de la 2, no hi ha cap diferència, tot per impressionar les femelles, per això també a la dama, el que passava era això, que en aquell moment, amb un gest, bé, en les arts marcials mixtes també es fa, són dos cops d'un salona, i es boxa quan se tira la tabiola. És a dir, aquests missatges es conserven en els combats d'avui.
Quan tu en demana pau, el combat s'acaba.
S'acaba.
I l'altre ho ha de respectar.
Totalment, sí.
L'expressió que comentàvem ara, abaixar els braços, també ha arribat avui en dia, no? Com quan un se rendeix, no? També podria venir d'aquí.
Ve d'aquí, clar, perquè la rivalitat amb una demostració d'espectacle ja de molt enrere té a veure en qui demostra-se millor, qui demostra-se més fort. No cal arribar al moment de crueltat gratuïta de cercar la sang. És a dir, aquí també venien els duels després amb Florinet i amb Sable abans de primera sang, no? Tampoc han de fer un desastre aquí, simplement qui és millor, qui ha estat més mascle, qui ha estat més fort, qui ha estat més valent, i ja està, i tothom aplaudir aquest és el heroi.
S'ajusta o es bord d'un espectacle medieval que anava més enllà del propi divertiment, no? Aquí s'hi mesclava la dignitat, la glòria i la noblesa, també, molt important, de saber lluitar i també de saber morir. No sempre era un combat a vida mort, però sí que ho era en molts de casos. Uns jocs que requerien destresa amb la llança, habilitat amb l'espasa i molta fortalesa mental per no sortir corrent.
Ah, clar, sí.
No sortis corrent, que ara t'espera aquí de fora.
Podem
fer un ajust.
Com a espanyols, millor un ajust que una tanda de penaltis. És a dir que...
sí, perquè si és una tanda de penaltis no marcarà ni tu ni jo.
Ni cap dels dos.
Amics, amigues, fins aquí el programa d'avui. Tornem la setmana que ve. Salut i quilòmetres.
Next time, we'll have ourselves a laugh.
Yeah, we'll have ourselves a laugh. Hooray!
ourselves a pot of glass and wish each other well.
Bon dia.